Bon dia a tots i totes. Si voleu anar aprenent, quan la Dolors m'autoritzi, començo. Gràcies.
Jo crec que ja està.
Gràcies a tots i totes per venir avui amb aquesta compareixença davant dels mitjans de comunicació, que per raons d'agenda no he pogut fer abans d'aquesta hora. Però per raons d'agenda ja la tenia que haver fet fa uns dies i escolteu-me, ja sabeu com és el mes de setembre en aquesta ciutat, que és arrencada d'animal, no? No me'n recordo l'expressió, però va per aquí, va d'animals i de cavalls, no? O de rucs, no? Va de cavalls i de rucs, no? La veritat és que hem entrat al setembre amb plena voràgine de feina a tots els nivells. Hem estat uns dies de descans. Espero que els regidors i els regidores es hagin anat bé. Els he tingut ocasió de saludar ahir en la reunió de govern i a tots vosaltres he tingut ocasió de veure-us durant aquests dies. Gràcies, per tant, per assistir a aquesta roda de premsa, amb la que m'agradaria situar els eixos del govern fins a final d'any. Primera qüestió. Començo amb una boníssima notícia, que els hidratants i les hidratanes m'agradaria que entenguessin, que compartissin, és que la Generalitat ja ens ha comunicat que hem assolit els objectius del pla de sanejament i que, per tant, queda finalitzat ja la supervisió per part de la Generalitat de Catalunya de totes les actuacions i gestions relacionades amb l'economia de la paeria. Què significa? Que tindrem major capacitat financera, tindrem major capacitat per gestionar els nostres comptes, tindrem més capacitat sobirana per decidir, en fi, que no cal que ningú ens autoritzi, és a dir, que els serveis municipals són els que actuaran a fi efecte de vetllar pel compliment del pressupost, perquè els processos de gestió administrativa en l'àmbit econòmic funcionin com han de funcionar, etc. etc. Per tant, avancem i en aquest sentit crec que és important. També els vull dir, en l'àmbit econòmic, que ja he demanat a les regidores i regidors que configuren el govern que presentin de forma immediata les seves propostes pels pressupostos de l'any 2026. Una dada, que segurament me la preguntaran després, que la tenia aquí apuntada, els dono ara. El rati d'endeutament és del 56,54%, que és 5 punts per sota del que es va preveure en el pla de sanejament. Per tant, hem anat per sota del que ja preveia el pla de sanejament. És una dada que és important. Segona cosa que mencionava, he demanat als regidors i regidors que presentin ja els pressupostos dels seus respectius departaments a fi efecte de configurar l'avantprojecte de pressupost que obriria la ronda de negociacions, de converses amb els diferents grups municipals. La nostra idea és fer un pressupost expansiu, un pressupost que permeti créixer, un pressupost que a més contempli aquelles oportunitats que es plantegen fruit també de l'acció decidida del govern municipal buscant administracions que cooperin amb nosaltres, per exemple, el pla de barris, per exemple, el programa de l'agenda urbana, per exemple, la implantació del model d'inclusió, per exemple, etcètera, etcètera, etcètera. No? És a dir, durant aquest any s'han assolit uns acords que s'estan documentant i que ens han de permetre seguir avançant. I el pressupost ha de permetre que nosaltres tinguem la capacitat de treballar, invertir en aquest sentit, en els projectes que podem arribar a compartir. Clar, fixin-se vostès, el pressupost ha de contemplar, per exemple, l'aportació que faria l'Ajuntament amb el pla de barris, si és que la Generalitat ens atorga el pla de barris. Si el pressupost no el contemplés, tindríem una veritable dificultat per poder gestionar aquests recursos. Sabem que el pla de barris sol suposa unes inversions finançades directes al voltant de 25 milions d'euros, però la nostra intenció és sumar altres adhesions a fi efecte de que les inversions que s'hagin de fer en els diferents àmbits del pla de barris del centre històric sigui encara més superior. No? Què vull dir amb això? Doncs que hi ha operacions que poden intervenir altres entitats o empreses en termes de cofinançament o en termes d'inversió. Una cosa serà el que disposi el sector públic, que el Pla de Barris estableix en 25 milions, però pot ser que hi hagi operacions que de forma conjunta es puguin impulsar. Què hi ha al Pla de Barris que pugui vindre amb una altra línia de finançament? Per exemple, l'habilitació del Mercat del Pla com a espai d'economia social. Està referenciat al Pla de Barris, però no té una dotació econòmica perquè va per un altre costat. Però, en el fons, tothom entendria que formés part de la pròpia estratègia de dinamització econòmica. Em sembla que ens ha pogut quedar clar. No? Això, previsiblement, augura un increment de l'annex d'inversions. El Pla de Barris suposarà un increment en l'annex d'inversions que es sumarà a les inversions que ja de forma ordinària estan planificades. Segon tema que ens ocupa en aquests propers mesos. Mireu, us donaré una notícia que em deia l'Ares, no ho has dit mai això, no? Bueno, en aquests moments s'estan construint 495 habitatges a Lleida, 495, dels quals 87 són d'HPO. Són dades calentetes que ens ha traslladat el Departament d'Urbanisme. Una de les actuacions més destacades, com vostès saben, són les actuacions previstes al barri dels Magraners, on es preveu un increment important de població fruit d'aquesta nova oferta habitacional. No? 121 pisos, en aquest cas de lloguer assequible, perquè són en terrenys públics, amb una cessió de dret de superfície, i també em complau anunciar-los que el dijous dia 25, aniversari de l'alcalde de Lleida, pues, ve la ministra a conèixer les primeres 42, casualitat, les primeres 42 habitatges que ja estaran acabats, i tindrem ocasió d'explicar-li altres estratègies al voltant de la política en relació a l'habitatge. Lleida és una ciutat tensionada, tenim uns objectius que hem d'assolir, i tenim a més que impulsar polítiques al voltant de l'habitatge, i ho farem de forma concertada, com us podeu imaginar. No? Però l'operació de Magraners és una de les operacions, però també els hi puc dir que hem començat a treballar a fi efecte que els terrenys del Sur 5, això és aquesta operació del sector discontinu que es va aprovar, passin ja a formar part o bé de l'oferta pública del sòl o bé perquè des del registre de solar s'impulsi també la construcció de 152 habitatges de protecció oficial. Quin és veritablement l'objectiu? Arribar amb aquells ratis de HPO, amb aquells ratis d'habitatge assequible que faci que Lleida surti d'aquesta situació de tensió. Tenim dues qüestions més a tractar en termes de habitacionals, que també ens ocuparan aquests propers mesos. És resoldre els projectes al voltant dels habitatges sènior, per a persones sèniors, en el model de cohousing, co-living, i per això s'ha estat treballant des de la Regidoria d'Innovació Social amb el Pla d'espais residencials per a la gent gran, i per altra banda, ja els he trasllado, estem en negociacions per impulsar un equipament de residència universitària amb la universitat, la paeria i amb la participació d'altres administracions. Per què la residència universitària? Perquè gràcies a que tenim la Universitat de Lleida en som més capital. Gràcies als universitaris que viuen a viure a Lleida per estudiar, aconseguim diverses coses, però la més immediata és que contribueixen al desenvolupament de la nostra activitat econòmica, i això és important, però també ens generen una pressió molt interessant des del punt de vista de la necessitat d'habitatge. El que volem és avançar amb oferta des del punt de vista de residències i alliberar d'alguna manera la pressió que es puguin exercir sobre els habitatges que podrien estar destinats a la quotidianitat de les famílies o dels joves que es volguessin emancipar. Disculpeu. En aquest àmbit, en els propers dies, Seguirem treballant i avançant amb les converses amb els diferents grups municipals per atansar-nos a la data per l'aprovació inicial del Pla d'Ordenació Urbana Municipal. Ja és necessari, és absolutament urgent finalitzar aquest període d'incertesa que ve des de ja fa uns anys enrere. La ciutat té noves necessitats i el Pla d'Ordenació Urbana Municipal les ha de poder satisfer. I sabem que és una tramitació llarga, però una vegada hem estat amb l'encetat, la tramitació del tràmit ambiental i estem acabant de recabar tots els informes, serà hora de començar a posar allò, a escriure sobre blanc, aquelles qüestions que ens preocupen i que hem de resoldre al voltant de la mobilitat, al voltant de l'habitatge, al voltant dels equipaments, al voltant de les comunicacions, de les connexions, etc. Demà saben vostès que ve la consellera de Territori, fa una visita a Vilanoveta per conèixer els nous convois que sortiran amb aquesta estructura de rodalies, i també seguirem aprofitant per parlar de tot plegat de les necessitats que tenim, especialment de treballar conjuntament amb el Departament de Territori per avançar amb el nou planejament i aquelles necessitats. Planejament, impuls econòmic, Torreblanca. És una bona notícia, ben llegida per part dels mitjans de comunicació, la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de la finalització del tràmit ambiental. Ara ja només ens falta avançar cap a l'aprovació provisional del pla director i l'aprovació definitiva. Qui fa l'aprovació provisional? La Comissió Territorial d'Urbanisme. Qui fa l'aprovació definitiva? La Comissió de Catalunya d'Urbanisme. No em vull allargar més. Torreblanca esdevé un abans i un després des del punt de vista d'equilibri de país, des d'un punt de vista de capitalitat, sense cap mena de dubte, i ho hem comprovat com a través de l'apertura de Torre Soler la quantitat important de peticions d'informació per a la implantació de nova activitat econòmica a la ciutat. Relacionat amb el tema d'impuls econòmic, sabeu que tenim en marxa un projecte que és l'Invest in Lleida, que és l'oficina que està fent l'assessorament per a aquestes noves implantacions. Algunes tiren endavant, altres queden aturades, però en qualsevol cas la predisposició de la paeria a fi efecte d'acollir noves inversions és permanent. I aquesta és una proposta que vam llançar al Departament d'Empresa de la Generalitat de Catalunya i ja tenen damunt de la taula una proposta de conveni per incorporar a l'Invest in Lleida els tècnics i el Departament d'Acció de la Generalitat de Catalunya també per vehicular amb aquesta oficina única totes aquelles peticions d'informació, perquè els he de dir que algunes peticions d'informació venen de fora del país, de fora de l'Estat. Peticions que venen de l'àmbit de la Unió Europea, però hi ha també peticions d'informació d'empreses que tenen les seus o estan radicades en països de fora de la Unió Europea. I està bé que anem una mica de la mà en aquest sentit. Què és el que ens falta fer? L'ordenança d'impuls econòmic. L'ordenança d'impuls econòmic, que ja s'ha fet la primera ronda de converses, aquí hi ha la Pilar que ens ho podria explicar, la primera ronda de converses amb els diferents grups. Saben vostès que hem fet la consulta pública entre el 27 de juny i el 24 de juliol i fetes aquestes reunions, la Secretaria General està preparant l'informe per encetar la tramitació. La proposta s'ha posat damunt de la taula dels diferents grups municipals, espero que ens facin arribar les seves propostes i puguem consensuar un document que ha d'acompanyar precisament la generació de riquesa, la generació de llocs de treball, la captació d'inversions, naturalitzar, facilitar, empatitzar amb aquestes iniciatives del món empresarial, i de forma transparent. L'ordenança el que preveu és que els projectes que es tramitin a través d'aquesta ordenança rebran la consideració de projectes d'interès estratègic local i que ens han de permetre, entre altres coses, instruments urbanístics hi ha autoritzacions necessàries per avançar en la tramitació, no? Una nova governança al voltant de les llicències d'obra i d'activitat, com podem facilitar, no? Altres autoritzacions, com posem en marxa el servei d'assessorament integral per a empreses, com fem aquest acompanyament, aquests projectes estratègics amb gestors municipals de referència, no? Com treballem la intermediació laboral per a la captació i la formació del talent necessari, que és clau, no? Ahir també els vull anunciar que vam tenir una reunió molt interessant amb els responsables de la Fundació La Caixa i promourem un debat obert per a veure de quina manera adaptem la legislació a fi efecte que persones joves amb ganes de treballar i poder treballar o sense poder treballar reben els nostres suports a través de processos de capacitació i de gestió administrativa perquè es puguin incorporar en el mercat laboral. No? Sí, el que estem plantejant és una revolució, si em permeteu l'expressió, al mateix Institut Municipal d'Ocupació perquè focalitzi directament i treballi directament les necessitats que tenen els sectors amb les necessitats que tenen les persones de poder treballar. Me diuen que estem en una situació d'atur tècnic, però en canvi tenim gent que té encara necessitat de treballar. Així que el que hem d'estar és casa, no? El que hem de fer és allà el match, no? Hem de dir, tu necessites gent a treballar, nosaltres a través de l'Institut Municipal d'Ocupació, /SOC/ totes les entitats que s'acaben sumant puguin participar d'aquest projecte. No? Per tant, sobre l'Invest in Lleida s'està treballant amb 19 projectes que es preveu una inversió total en aquests moments de 116 milions d'euros en aquest àmbit. I també tinc una molt bona notícia, ja la saben, que no és nova, però per mi és una molt bona notícia, és que AESA, no, ens ha ratificat, no, l'exclusió a l'hora d'emetre informes que en alguns casos ens ralentitzaven les nostres tramitacions de caràcter intern de 3 i 4 mesos. I que en aquests moments hem fet un càlcul que això podria arribar a impactar directament sobre 130 expedients a l'any per aquestes propostes, per aquestes iniciatives, és una cosa absolutament transcendental. No? I des del TIM, des del punt de vista normatiu, he dit l'ordenança d'impuls econòmic, he parlat del POM, però també he parlat de l'ordenança de mobilitat, com anunciava aquesta setmana la tinenta d'alcalde, en l'àmbit, no? L'ordenança de mobilitat requereix uns ajustos, molt pensat en vehicles de mobilitat personal, però també pensant en la seguretat de tothom, no? I aquí parlem, doncs, efectivament, de la necessitat de disposar d'assegurança, de la necessitat de comptar autoprotecció, de la necessitat d'identificar vehicles, no? Que tenim també aquesta necessitat, a vegades bueno, es capturen imatges de vehicles que no compleixen amb ordenances i no hi ha manera de poder identificar els seus propietaris o els seus usuaris. No? I finalment l'ordenança de civisme. L'ordenança de civisme és una de les, bueno, de les iniciatives estrella que té el govern que jo presideixo, perquè, com m'han dit moltes vegades, qui la fa la paga. Es pot costar més o menys, però qui la fa la paga. I per tant, l'ordenança ha de deixar clar el que efectivament pugui ser una bretolada o el que tingui altres transcendències. No? Però en qualsevol cas, l'ordenança té com a vocació de que tothom assumeixi un compromís, especialment pensant en l'espai públic, i que tothom entengui que una ciutat ha d'avançar en termes de convivència. Això és un tema de reconèixer fets, alguns són fets nous que abans no existien, no? Altre és simplement reflexionar sobre si un fet és un fet lleu o és un fet greu. No? Fixin-se vostès, les baralles, no? Dos persones van pel carrer, s'abarallen, en una hora, a les 12 del matí, m'invento. És un fet lleu o és un fet greu? Perquè una baralla sempre distorsiona la convivència, sempre genera un espai contaminat. No? I, per tant, aquesta és una de les reflexions que l'ordenança aborda. No? És a dir, potser ja no és un fet lleu que les persones s'abarallen si la clau és l'impacte que genera sobre la convivència. No? És veritat que les societats avancen, no? I tenen una altra forma, no?, d'avaluar especialment el que passa a l'espai públic. Per això el passar de lleu a greu, pues, lògicament modifica les sancions que hi han previstes. Però n'hi ha més. El comportament en l'espai públic afecta a tots els nivells i això també obligarà a futur, ja no dic ara, a anar revisant ordenances de paisatge, de gestió de residus, de tinença d'animals de companyia, etc, que estan recollides en altres àmbits, normatius. Un altre dels eixos principals d'aquests papers mesos és la seguretat. Estem ben assentats en el sentit de disponibilitat de recursos humans, però avançarem de forma ja definitiva amb la implantació de la tecnologia, especialment per abordar el concepte de la seguretat intel·ligent, l'ordre públic 24 hores. Ahir el govern local va aprovar finalment la licitació del projecte de millora tecnològica de la Guàrdia Urbana, vol dir més càmeres, vol dir més intel·ligència artificial, vol dir més anàlisi d'imatges en temps real, vol dir reconeixement facial per ajudar-nos a prevenir i anticipar possibles delictes. Bueno, és un canvi de paradigma, no? Hi ha gent que, jo ho he dit moltes vegades, no li fa gràcia, però és veritat que ara mateix quan entres en un supermercat t'estan gravant, i quan entres en una entitat financera t'estan gravant, i quan entres en un espai comercial de caràcter general t'estan gravant, i no hi posem cap impediment, no? Nosaltres hem de gestionar l'espai públic i això requereix intel·ligència adaptada amb aquesta vocació de prevenir aquells possibles fets que alterin la seguretat, la percepció de la seguretat altres situacions no desitjades. No? Bueno, fins ara teníem 4 empreses, ara farem la licitació i ara hem de decidir aquestes 4 empreses, quina és la seva oferta, com plantegen, no, com plantegen afrontar aquesta situació. Confio que abans de final d'any comencem ja a implantar aquestes noves eines. Per tant, s'ha avançat molt al treballar amb una altra estratègia des del punt de vista contractual. Hem estat molt temps en els mesos previs, però una vegada es faci la licitació anirem molt ràpids, perquè aquell que diu tot està parlat, és pràcticament només presentar les eines que proposa cada una de les empreses i fixar un preu. Però al voltant de la seguretat vull destacar el Departament d'Urbanisme i ja ha començat el canvi dels sistemes d'il·luminació. I això és molt important per la seguretat efectiva i per la percepció de seguretat. Així que durant el proper any anirem avançant, poc a poc, carrer a carrer, buidant els més de, o resolent els més de 200 punts foscos que tenim a la ciutat, no? Donant més llum i a més fer-ho des del punt de vista energètic i d'eficiència energètica. Per tant, el tema és que la seguretat també pivote sobre la il·luminació, com la seguretat també pivote, com feia abans referència, als temes de civisme. I crec que a mi m'agradaria, a veure si puc aconseguir, que la regidora ens presenti un dia la farola, no? Aquesta farola que parla i aquesta farola que observa. No? Jo ja l'he vist, és espectacular. No? Funciona ja en algunes ciutats, al final està connectada a la sala de guàrdia i el que permet és interactuar amb una doble missió, amb la de fiscalitzar i amb la de prevenir. I això crec que també és important. En temes de seguretat, ja saben, ningú ens haurà de dir el que hem de fer. Seguretat i relacionat amb els centres d'oci també. Saben que s'ha actuat de forma contundent amb el tema del bling-bling, dono els noms i cognoms perquè és públic. Ahir vam requerir el tancament d'un altre local, en aquest cas el centre històric, per incompliments de la normativa, estarem a sobre. Vull dir, la normativa és per a tothom. I a més hem de veure-ho des de forma holística. Un establiment ha de respectar totes les normes que s'exigeixen a fi efecte que funcioni amb normalitat. I si amb aquestes normes, vol dir irregularitats o deficiències en higiene i de tipus sanitari, s'ha d'intervenir. És veritat que tindran un temps per millorar. Hi ha establiments que ho acaben fent i hi ha establiments que no. Per tant, ja és una qüestió dels empresaris, dels propietaris, avançar en aquesta direcció. No? Un tema també vinculat amb els temes de convivència, el pacte per la llengua. El pla d'impuls de la llengua també me'l faig meu. És a dir, el govern municipal ha impulsat un pla d'impuls de la llengua, es va presentar, tenim una comissionada per la llengua i, a més, també els puc donar una notícia, que ahir vaig signar el decret com a alcalde d'adhesió al Pacte Nacional per la Llengua que impulsa el govern de la Generalitat. La setmana passada, els hi explico, vaig tenir una conversa amb el Consell de Política Lingüística, vam estar parlant del Pacte Nacional per la Llengua, ja li vaig traslladar el nostre interès, no? I que la nostra voluntat com a govern de la ciutat de sumar-nos al Pacte Nacional per la Llengua i també vam estar parlant, no? De quina manera nosaltres que estem avançant de forma decidida a que la llengua sigui un element de cohesió i sigui una estratègia absolutament clau a efectes de millorar el model de convivència que tenim a la ciutat, doncs vam estar parlant d'això, no? Li va dir el conseller, la setmana que ve ens adherirem i t'ho faig saber perquè la ciutat de Lleida estarà en aquest sentit, no? El nostre compromís amb el català és més ferm que mai per garantir el futur de la nostra llengua com un element de cohesió, de convivència i de prosperitat. Ahir celebrava l'acte dels 30 anys de polítiques de cooperació. Hi havia gent d'una extraordinària diversitat participant a l'acte. Tothom estava parlant en català. No hi havia cap dificultat d'expressió, de comunicació. En fi, inclús hi havia gent que havia vingut de fora, en aquest cas de Barcelona, que també em va sorprendre que fessin anar el català com a llengua vehicular a fi efecte de plantejar-nos aquest model de convivència. També vam estar parlant, també és un tema que els hi explico amb aquesta vocació de ser transparent, vam estar parlant de trobar una solució a les actuals instal·lacions del Centre de Normalització Lingüística. Li vaig demanar expressament que seguéssim a parlar per veure quina manera podem millorar les instal·lacions, atès l'increment tan extraordinari que està tenint el Centre de Normalització Lingüística amb la prestació de serveis i sobretot fent formació específica de català, que en fan altres entitats, ja ho sabem, no? Però bueno, el Centre de Normalització Lingüística n'és un referent. I finalment, temes relacionats amb la governança. Vostès saben que en aquests moments hi ha exposició pública, el primer dels convenis que signarem en els propers dies amb les entitats esportives de la ciutat. Era un tema que estava aturat i ja feia dies que teníem neguit, no? De definir què és responsabilitat d'uns i què és responsabilitat dels altres quan parlem precisament de la gestió dels equipaments municipals. I això va vinculat al pla d'inversions. 2,5 milions d'euros d'inversions en els equipaments municipals, però també amb aquesta voluntat d'exigir, no, aquest sistema de corresponsabilitat, aquest lideratge compartit. No? Així que també els puc anunciar que estem ja amb tancat els acords amb el Força Lleida, el Lleida Llista, el Humboldt Lleida, el Balàfia Poli, que ja estan acceptats, es troben en fase d'exposició pública i a partir de la finalització de l'exposició pública començarem a signar els convenis, l'actualització d'acord també a les noves situacions. Imaginin-se vostès, el Barris Nord és un pavelló molt diferent avui del que ho era fa 3 anys. No? Per què? Pues és una obvietat. No? El jugar a la sede, hi ha una sèrie de compromisos, una sèrie d'obligacions, s'ha canviat el parquet, s'està posant tecnologia, s'està treballant amb el confort de les instal·lacions, vestidors, etc. Hi ha aquesta vocació de seguir invertint en aquests equipaments per posar-los al dia des del punt de vista normatiu, per guanyar confort, etc. etc. No? Un altre club que estem a punt de finalitzar en aquesta fase, precisament ahir, no abans d'ahir, em sembla que em van venir a veure el president, bueno, em sembla que em van venir a veure, ho sé, però no sé si va ser ahir o abans d'ahir, el president de l'AEM amb la seva junta directiva, i vam estar parlant també de la necessitat del pla d'ordenació urbana municipal per ordenar tot l'entorn de l'AEM, del Recasens, i ordenar tot l'entorn del Club Natació Lleida, que també hi ha una petició clara de que l'urbanisme permeti consolidar inversions i també reorganitzar aquestes instal·lacions. No? S'està treballant amb el Club de Tir, el Club Ciclista Terraferma, amb els diferents clubs de futbol, Gardeny, Balàfia, Pardinyes i Mangraners, i anirem avançant amb tots aquells que utilitzen aquestes instal·lacions. I abans de final d'any també satisfà anunciar-los que haurem liquidat el conveni, perquè s'ha incorporat ara a la regió d'esports, el conveni amb INEF a fi efecte de que les instal·lacions d'INEF formin part de la xarxa municipal d'instal·lacions esportives, com ho serà de forma immediata també el pavelló del Sicoris Club. I el mateix volem que passi en el camp d'esports. Tant, no sé, que han arribat els membres de la comissió, no sé com haurà anat, en tot cas ja saben quina és la posició que manté el govern municipal. Tenim un document, és un conveni, a més em sembla que he demanat que avui el conveni els hi reparteixin perquè el tinguin, perquè no sé, tenia la sensació de que quan parlant del conveni estaven parlant de paper no escrit, i només el que els vull dir és que em sembla que és l'article 4 que deixa clar qui pot jugar al camp d'esports i signi aquest conveni. No? Tinc poques coses més a afegir. No? Aquest govern municipal vol que el Lleida segueixi jugant al camp d'esports i creu que la eina que permet que es faci de forma immediata i que a més suposi un alleugeriment de les càrregues econòmiques i financeres és aquest conveni. Per tant, els facilitaré una còpia del conveni i a més em sembla, vaja, si no ha estat així, el senyor Juanes me rectificarà. Hem llegit a través del diari Segre que el president o la persona que està portant les negociacions o les converses, la representació del club, ha dit a través, insisteixo, del diari Segre, que està en disposició d'obrir-se a una negociació sobre el conveni. Nosaltres encantats i encantades de que això es faci. I li he demanat al senyor Juanes, atès que jo, ja saben vostès, que estic jo m'he d'abstenir a entrar en aquestes converses, li he demanat que la setmana que ve o quan puguin, que es puguin trobar i que puguin entrar a la negociació del conveni com una de les eines de finals de solució amb aquesta qüestió, amb aquest escenari de 4 anys pensant en el futur i sobretot també amb aquesta, bueno, diguem-ho així, capacitat econòmica que els podrà suposar precisament no tenir que despesar, de gastar, d'invertir diners en el manteniment o en les instal·lacions. D'aquí pocs dies nosaltres farem una inversió al camp d'esports en termes d'il·luminació i a més, fruit de l'auditoria, vostès saben que en aquest pla d'inversions que tenim en marxa el camp d'esports ha de rebre una inversió de més de 800.000 euros per posar-la al dia. Són paraules majors, nosaltres som coherents amb el que hem defensat, ho hem fet sempre, seguirem defensant el patrimoni públic, seguirem defensant l'interès general, però sempre amb la mà estesa. Aguantarem el xaparrón quan se produeixen, des del meu punt de vista, interpretacions alienes a l'esport i al final, com vaig dir l'altre dia, si realment hi ha la voluntat de resoldre aquesta qüestió, hi ha una proposta de document que nosaltres estem disposats a parlar-ne. No? Si això no és així, me ratificaré en dir que això ja no va d'esports, sinó que va de política i al final tothom s'haurà d'enfrontar al seu propi mirall. No? Nosaltres hem fet d'acord als serveis jurídics municipals que tenen tot el meu respecte. Jo em sento molt còmode quan sento parlar als lletrats municipals, no? Que vindria a ser, no? Els abogats de l'Estat, doncs els abogats de la ciutat, no? Quan parlen d'aquestes qüestions, com parlem d'altres, no? Cada dijous, i cada vegada que em donen la seva opinió, l'escolto amb respecte i sobretot de forma molt disciplinada, no? Perquè la seva valoració pesa avui, pesa d'aquí un any i pesava exactament fa dos anys quan se van prendre les decisions que es van prendre. Per tant, el que demano és respecte, el que demano és les coses clares i el que demano és seguir treballant per a aquesta ciutat. I al final, amb bona voluntat, tot s'arregla. I com dic moltes vegades, és una frase que m'agrada, els datos maten el relato. És a dir, s'estan produint cada dia notícies que abans estaven qüestionades i el que nosaltres simplement fem de paper d'observadors. No? Aquestes són les prioritats per a aquests 4 mesos que tenen que veure amb el bon govern, amb la gestió econòmica, amb les inversions, amb la millora de la ciutat des del punt de vista de la seguretat, del civisme, amb l'impuls econòmic, etcètera, etcètera. De tot això ens sortirà guanyant la nostra gent gran, no? Ens sortirà guanyant la nostra gent jove, ens sortirà guanyant els nostres esportistes, els nostres veïns i veïnes, no? Mira, els regidors ja més sectorials, no? Perquè amb uns bons pressupostos i amb una bona gestió podrem seguir avançant, no? Amb projectes al voltant dels centres cívics, projectes al voltant de la nostra joventut, projectes al voltant de la nostra gent gran, és clau, per tant, que seguim treballant a una i aquí hi ha un govern que escolta i que està disposat a negociar i arribar a acords amb tothom per tirar endavant un projecte en comú. Gràcies. I ara estic a la vostra disposició. No sé si he estat molt rato, sí. M'han dit que era una roda de premsa llarga, però bueno. Disculpa, però a vegades nosaltres, com que anem parlant, sabeu que per aprovar urbanísticament, no sé si te puc dir, és allà, el sur 5, Mediamarc. Vale? Ja està. Així va el gras, no? Encara després d'aquí mitja hora encara estàvem preguntant.
I també del projecte de residència.
Sí. No, és una... Mira, això, Santi, neix perquè en una reunió d'aquestes periòdiques que tenim, bueno, no sé si ho sabeu, però normalment tinc unes bilaterals que dic que són reunions per especialitat i una és amb la universitat. Es fan unes bilaterals cada 2 mesos i anem seguint, no? Per exemple, l'acord de la ciutat universitària, tot allò que va sortir, la capital universitària, tot allò que va sortir, anem treballant amb aquest tema. Vaig traslladar al rector la meva preocupació sobre la pressió del sector de l'habitatge. I en aquell moment li vaig preguntar si tenia dades sobre necessitats que pugui tenir la Universitat de Lleida. Em va dir que sí, que tenia dades i que estava xifrant entre, si no recordo malament, al voltant d'unes 400 habitacions o espais de residència que es podien acabar d'encabir Lleida per donar cobertura a les persones que venen de fora. No? Bueno, van començar a pensar, no? Van dir, ostres, pues, a la millor és interessant que al marge dels operadors privats puguem impulsar des del sector públic un espai de residència, no? I amb això estem treballant. Això el mateix li vaig traslladar a la ministra que ve el dijous que ve, perquè ells a través del CEPE, no, del CEPE de... Sí, ara jo et verifico el nom, és la Societat Estatal per a la Promoció... ja t'ho diré, podríem arribar a tancar acords que ens permetessin facilitar nous espais residencials lligats amb la universitat. Que és un dels temes que parlarem la setmana que ve també amb la visita de la ministra. Sí, però me l'he de reservar. Ho sento. Perquè no és tot nostre, que m'has entès. Com que no és tot nostre, doncs tampoc no vull que això vagi ara a cotitjar l'alça, saps? Bueno, jo crec que l'espai és ideal. Ja està. És un espai ideal. Si no, no l'hauríem proposat, però no és nostre. Llavors, no tot és nostre i hem d'acabar de tancar possibles acords. Disculpeu-me, que no es pugui dir tot, però d'aquí 15 dies m'ho tornarà a preguntar. i Santi, no? Que d'aquí 15 dies m'ho tornaràs a presentar, a preguntar, i a la millor si hem avançat, però a mi t'ho puc dir. Què més? No, encara no. El que farem prèviament és consolidar en un document les propostes que venen dels propis regidors i regidores del govern i, per tant, el que farem és veure en primera instància, no?, com afrontem aquestes necessitats, perquè a més es vull vincular amb una planificació, o les volem vincular amb una planificació anual, no? Ja sabeu que la dificultat de les administracions per avançar, quan treus un pressupost que preveu inversions, per exemple, fins que efectivament no comencis a executar el pressupost, passa molt temps. Una dada que m'he deixat de donar-vos: el pressupost d'inversions del 2025 està o executat o executant-se o en licitació en aquests moments, és un 60%, vull dir, és un salt extraordinari des del punt de vista d'execució d'un pressupost d'inversions, però amb una pressió global molt bèstia. I possiblement hi haurà algunes actuacions que, si no les acabem d'assegurar, estan al pressupost, però no es poden executar. Per exemple, al pressupost d'aquest any d'inversions hi havia les termes de Remolins, perquè confiàvem en l'ajuda del Ministeri. Aquesta inversió cau, per tant, amb aquest 60% no hi podrà sortir mai les termes de Remolins, perquè sí que les incorporem al pla de barris. No? Llavors, ja estem assegurant que podrem arrencar les termes de Remolins si se'ns dona el pla de barris a partir de l'any que ve. Bueno, és evident que tenim una bona relació amb el grup municipal de Junts, però nosaltres ens posarem a disposició per seguir-ne parlant, i ja serà una decisió del grup a veure què és el que vol fer. No, no vull preveure res, la veritat és que d'aquest tema amb la portaveu de Junts no n'he parlat, perquè m'estimo més parlar-ne quan tinguem ja un document sobre la taula per poder valorar el que cal seguir fent. No? També és veritat que serà bo, i així ho farem, amb àrees de la transparència, el que farem és un update, una actualització de l'estat d'execució, especialment dels acords que tenim amb Junts en aquest moment, però també és una carta de garantia, no?, i de credibilitat a l'hora de negociar. M'he deixat una cosa, quan parlava d'impuls econòmic, que encara que ja ho sé, que de forma recurrent es parla molt de l'estat del pla de l'estació, que sàpiguen que nosaltres seguim treballant, ho he explicat, el pla de l'estació és un element urbanístic, econòmic i social extraordinari, i això ens ha de permetre que puguem plantejar solucions i alternatives cada que surt algun repte o alguna dificultat. Ho he explicat moltes vegades, ho voldria tornar a repetir en 10 segons. El pla de l'estació, el seu principal problema és com suportem econòmicament les inversions que s'han de fer per passar per damunt de les vies. Aquesta és de forma molt simple, és aquesta la problemàtica. I aquest és el tema que hem d'acabar de resoldre. Em sembla que és a principis d'octubre, que és d'aquí 10 dies, no? Tornem a tenir una altra reunió per seguir avançant, anem fent una còpia d'informes, de documents, de propostes urbanístiques, etc. Aquesta és una. I l'altra, que m'hi referia l'altre dia, no sé en quin mitjà, deia que l'ordenament, l'ordenació urbanística vigent obliga en aquest espai a implantar 18.000 metres quadrats de zones verdes, i això a l'hora d'habilitar un desplegament també genera dificultat. Jo també vull de zones verdes, però aquest impacte tan important venia, suposo que ho tindreu els més vells de la casa, ho deuen entendre ràpidament, venia com a conseqüència de les operacions de cobriment de les vies que es venia fent de forma històrica. M'explico? Clar, les vies s'anaven cobrint amb parcs. I algú al seu moment va pensar que algun dia aquí també s'hauria de cobrir amb un parc. Bueno, pues, aquí tenim un dels altres